Avui és dia de partit, és dia de Copa Catalunya i és dia de derbi.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Dimecres 15 de gener del 2025. Arribem a l'equador d'aquest primer mes de l'any. En qüestió d'un mes i escaig, ens han caigut dos derbis contra el Terrassa. El primer de Lliga va acabar sent descafeinat, tot i ficar més de 9.000 persones a la nova Creu Alta. I el d'avui, que és a l'Olímpic, segurament no el gaudirem com toca per tota la situació que envolta la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. Al final no ens enganyem, és una competició menor, aquesta Copa Catalunya, i té molta més importància a la Lliga, és a dir, el mateix discurs que fèiem fa un mes quan va tocar en el camp d'esports de Lleida, però no deixa de ser un derbi i l'orgull vallesà també és en joc. A aquesta hora, però, seguim molt pendents de la banqueta arlequinada. En les etapes finals del càsting que ha de decidir qui és el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Avui s'ha afegit un altre nom més a la llista, el de David Movilla. I aquí, a diferència d'altres, i amb més candidats també sobre la taula, el riu podria portar aigua. Veurem. Mentrestant, avui es fa càrrec de l'equip Conrad García, el tècnic del filial, el tècnic, si m'ho permeteu, de la casa, i és la millor garantia per afrontar com cal, amb motivació, el derbi d'aquest vespre.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Té ganes de derbi també al control de so el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que el València ha passat als quarts de final de la Copa del Rei després de guanyar 0-2 al camp de l'Ourense. Avui hi ha un Almeria-Leganés i un Pontevedra-Getafe a dos quarts de vuit, un Barça-Betis a les nou a Montjuïc i un Elche-Atlético de Madrid a dos quarts de deu. A la Premier, nova ensopegada del City, 2-2 al camp del Brentford, però és que ahir també va empatar el Chelsea a dos contra el Bournemouth i el líder, el Liverpool, a un al camp del segon classificat, el Nottingham Forest. En tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open d'Austràlia després de superar el japonès Nishioka en 1 hora i 21 minuts per un contundent 6-0, 6-1 i 6-4. El següent rival serà el portuguès Nuno Borges. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep el Panathinaikos a dos quarts de nou al Palau. Ahir el Real Madrid va superar el Maccabi per 116-113 i Baskonia va caure 101-102 contra l'Olympiakos. Repassem què tenim avui.
Es comenta la recepció.
Avui tenim la prèvia, com no podia ser d'una altra manera, de la Copa Catalunya, amb les paraules de Florian Taulemés, l'autor del 0-1 de Copa Catalunya a Terrassa fa 14 anys. Sabrem també com està, evidentment, aquest càsting a la banqueta del Sabadell. Una extensa entrevista amb el badienc i exarlequinat Gerai Sabariego, que ha penjat les botes, waterpolo, futbol sala, bàsquet i molt més.
La notícia curiosa.
Avui comentem la detenció del futbolista del Sevilla, Quique Salas, per aquestes presumptes apostes il·legals en què els seus amics suposadament apostaven a targetes grogues seves i haurien guanyat més de 9.000 euros. En 7 dels 8 partits que s'investiguen, entre el 30 de març i el 30 de maig, Salas va ser amonestat. De moment han quedat en llibertat amb càrrecs.
De quin partit no estarem pendents?
De l'amistós entre el Ràpid de Bucarest i el Xangai Port, que comença quan acaba aquest programa, és a dir, a les dues.
I a les xarxes socials.
Honor, en majúscules, deia avui l'avui tècnic del Centre d'Esports, Conrad García, a les històries d'Instagram, adjuntant el cartell del derbi d'aquest vespre.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exsaltadora de perxa sabadellenca, Anna Pinero.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, una i vuit minuts del migdia d'aquest dimecres 15 de gener del 2025 a 7 hores de viure el segon dels tres derbis d'aquesta temporada. Està frisant a la meva esquerra el Sergi Garcés, que té unes ganes d'anar a l'Olímpic aquesta tarda. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
I fins aquí pots llegir, no?
I amb el fred que fot, encara més ganes de sortir avui de casa.
Però avui tindràs companyia a la,
sí, això sí.
A la cabina de l'Olímpic.
A la cabina, com ni, ni que sigui per calor humana, aquesta la tindrem.
Aquest derbi, el d'avui, arriba en un moment estrany.
Sí.
Molt, molt estrany de la temporada, perquè ho dèiem a l'editorial del, del programa, que al final no podem obviar, i ara en parlarem, que amb un ull, per no dir els dos ulls, estarim posats a, en el futur de la banqueta del Centre d'Esport Sabadell. I que aquest partit ha vingut com, com ha vingut per qüestions de calendari. Però si poses en una balança la importància de les dues coses, cau del, del cantó de la banqueta.
Anem a ser realistes. Si no fos per el que suposa jugar un derbi i el fet de que jugues contra el Terrassa i a Terrassa i a partit únic i que d'aquí ha de sortir, després ho explicarem amb una mica més de detall si cal, però d'aquí ha de sortir el classificat pels quarts de final i bé, si no fos per tot això... Si el dia de Lleida et deia que em sobrava el partit, el d'avui, en el moment que es troba el Sabadell, et diria que, bé, realment és per llançar-ho a la brossa. Però bé, és el que hi ha, és aquesta eliminatòria, és una competició oficial, molta gent jove avui segur en la convocatòria, un premi per l'entrenador que estarà dirigint el Sabadell des de la banqueta, però, com dius, no podem perdre la vista que el focus important el continuem tenint en aquesta recerca del que ha de ser el recanvi de David Català a la banqueta del Sabadell. No tant per avui, que, insistim, avui el Conrad García serà l'entrenador i molt probablement, Pau, ho dèiem ahir, pugui ser també qui dirigeixi l'equip a la Dani Harke diumenge davant l'Espanyol B, però amb el ball de noms de candidats, de futuribles, que continua sent el pa nostre d'aquests dies, en tot cas, i a l'espera de la intenció del club, que té, com a mínim, el calendari continua sent el mateix. Entre demà i divendres, com a molt estirar, poder fer oficial el nom de l'escollit.
Si més no, reprenc el fil d'ahir de l'hotel i entrem de seguida analitzem el partit, però comencem per l'última hora, per l'actualitat més rabiosa del Centre d'Esport Sabadell, Sergi, per aquest mercat, perquè si no em dius el contrari, tot i que, com bé deies, demà o divendres la intenció és acabar de lligar-ho, avui és el dia D. O avui hauria de ser el dia
per
triar l'escollit. No?
Correcte. La direcció esportiva del club té intenció d'avui a triar, escollir. Ara mateix podríem dir que la cosa està entre tres noms. Alguns han sortit, altres no. I alguns dels que han sortit, ja et dic jo que tampoc. I no parlo ara d'Abel Segovia ni de Pedro Muniti, sinó que, si vols, t'incloc en aquesta llista ja de... Algú dirà descartats. Jo és que no m'atreveixo a dir descartat quan algú no ha estat directament. I és el cas d'Iñaki Bea. En el cas d'Iñaki Bea, més enllà de que cadascú, com sempre dic, mou les seves informacions, no ha estat a la travessa real. Per tant, jo no parlaria ni que finalment cau ni res. D'altres que han sortit, sí, En el cas de David Movilla, aquest és un dels que...
És l'últim, és el nom del dia,
Doncs és un dels que agrada i agrada força, el tècnic de Baracaldo, el tècnic basc, bé, amb un currículum com a mínim a la categoria i en categoria inferior per donar el salt a Primera Federació, com va ser l'any passat amb el Zamora, per exemple, doncs que respon molt a les premisses marcades per Lucas Viale en quant a com ha de ser l'escollit, en com ha de ser el candidat.
Sí, al final, perdona... Pel que és el perfil que va descriure Viale aquí el dilluns en aquest mateix espai, Movilla ho compleix a la perfecció,
sí.
Perquè l'any passat va pujar amb el Zamora a Primera Federació, va eliminar el Sant Andreu, de fet, a la primera eliminatòria, i la temporada anterior, de fet, havia estat entrenador, o va arribar a mitja temporada per entrenar el Real Unión a Primera Federació, i de fet, ara tiro molt de memòria, no sé si va arribar a estrenar-se a l'Estadi Ungal contra el Centre d'Esport Sabadell. Un partit que guanya el Sabadell amb un gol, si no m'erro, de Cristian Herrera, a la segona part, allà a Estadi Ungal. Però l'entrenador aquell dia era Movilla. Ara no recordo exactament si va estrenar-se aquell dia o estava a la corda fluixa, vés a saber.
No, però sí que és un, com diem, és un perfil que si agafes les paraules de Lucas Viale el dilluns aquí a l'Hotel Suís i poses el currículum de David Movilla i els creues... casen perfectament, tot i que, insisteixo, està ben situat el tècnic biscaí, però no és l'únic ara mateix en aquesta travessa. En tot cas...
Ah, no, mira, perdona. S'estrena la nova Creu Alta.
El Sabadell, però a casa.
A casa, la nova Creu Alta amb victòria, 0-1. Sí que és cert que el Sabadell el guanya, també 0-1 a l'Estadi Umgal, Movilla llavors a la corda fluixa. De fet, acaba sent destituït a la següent jornada. Mm-hmm. Però bé, amb aquesta circumstància, que debuta aquí a la Nova Creu Alta.
Doncs com dic, és un dels que està ben situats, és un dels que ha arribat a aquesta travessa final, per dir-ho així, o aquest debat final de tres candidats, i que el club, insistim, perquè era el punt d'arrencada de la conversa nostra, avui vol decidir, vol tancar l'escollit, i a partir de demà a negociar econòmicament i tancar el tema. Per això dèiem que entre dijous i com a molt estira divendres al matí, la intenció del Sabadell és que aquest tema quedi enllestit, a l'espera de si aquest entrenador nou s'haurà a la banqueta o no de la Dani Jarque, o, com dèiem, si Conrad García, malgrat que hi hagi nom triat, sigui qui dirigeixi realment l'equip des de la banqueta.
Per tant, segurament ens plantarem aquest vespre a l'Estadi Olímpic de Terrassa amb novetats pel que fa a la banqueta del centre de Sabadell. Bastant
sí.
Probable.
Sí, sí, sí.
Atents a l'antena de Ràdio Sabadell a partir de 4:15 de 8 i també, evidentment, al web de l'emissora, a radiosabadell.fm. Dit això, va, entrem a analitzar purament aquest partit a Terrassa, l'Olímpic, perquè avui, doncs, com diem, hi ha derbi. No és el derbi que ens agradaria a l'hora de gaudir-lo, perquè pràcticament no n'hem parlat amb tota aquesta situació a la banqueta. Pendents avui, sobretot, Sergi, també, ho dèiem ahir, de la convocatòria, perquè segurament avui passarà com a Lleida, una barreja de jugadors del primer equip i de l'Obrador.
Sí, molt probablement, i amb el fet de que estigui el Conrad a la banqueta encara, doncs, accentua més aquesta possibilitat, aquesta barreja entre jugadors menys habituals a la Lliga i jugadors de l'Obrador, jugadors del filial. Ja veurem si fins i tot algun del juvenil, com va passar a Lleida amb el cas de Fran Rivera o no, però en tot cas atents a aquesta convocatòria, mentre que el que és evident és que el partit arriba amb una única a la part positiva, per dir-ho així, que seria el de passar ronda a classificar-te pels quarts de final. Recordem que l'altra eliminatòria també es juga avui, el Cerdanyola-Nàstic. Es juga, de fet, des d'una hora abans, a les 7 del vespre comença a jugar-se, i que entre els vencedors del Cerdanyola-Nàstic i el guanyador, tant de bo el Sabadell, d'aquest derbi, sortiran els rivals d'Espanyol i Andorra, que ja esperen els quarts de final. Demà sorteig a la 1. Però bé, això ja serà una altra
història. És una altra història. Clar, evidentment, aquí estem davant de dos equips que l'any passat estaven a segona divisió. Clar, la realitat d'uns i altres ara és ben diferent.
Sí, sí,
el conjunt
sí.
Perico a primera, molt més cartell que no pas l'Andorra. L'Andorra, no diré malvivint, perquè no està malvivint
no,
a primera.
No complint l'objectiu que se suposava com a mínim a principi de temporada.
I amb molts dubtes pel que fa a la figura del tècnic, de Ferran Costa.
El que sembla que hi haurà és bon ambient.
Sí,
pel que
sí,
és
sí.
L'Olímpic habitualment, i això no que ningú s'ho prengui com un atac, quan apunto, i aquesta no és, aquesta és de realitat, perquè avui el Terrassa, de fet, ha anunciat que s'han venut 1.377 entrades, 1.377 entrades, està prou bé,
sí.
Comptant que el soci agarenc entra gratis al partit, i que d'aquestes 1.377 recordem que 316 són entrades per públic visitant Arlequinat. I ho hem recordat al llarg de tots els dies, i que avui ningú s'emporti allò la decepció. Avui no es poden comprar entrades a les taquilles de l'Olímpic pel públic visitant. Per tant, els que ja no han comprat les entrades, a seguir el partit per la ràdio, si el volen veure per xarxa més, i amb l'àudio, en aquest cas, del Sabadell en joc, que ja hi serem per viure aquest partit.
No serà la primera vegada, aquesta t'agrada, no és la primera vegada que el centre d'esports visita l'Olímpic, ni molt menys, ni tampoc és la primera vegada per jugar contra l'actual Terrassa, contra el Terrassa Olímpica 2010. Igual que en el partit de Lliga sí que dèiem que era el primer derbi nou, el primer nou derbi entre el Sabadell i el Terrassa, hi ha hagut un derbi, Terrassa-Sabadell, o l'actual Terrassa contra el centre d'esports Sabadell, a l'Olímpic, i avui l'hem volgut recordar. Perquè sí. A més va ser la mateixa competició.
Sí, 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 va ser amb Copa Catalunya. Això sí, quan la Copa Catalunya jugava en un format diferent, en el sentit de que gairebé servia més de pretemporada que no pas com ara, que s'entrellaça, com és el cas, el mes del gener. Llavors era quan es jugaven a l'estiu, aquelles eliminatòries, gairebé... Algunes es jugaven a final de l'any anterior, o temporada anterior, altres ja servien de pretemporada de la nova temporada. Bé, és el cas d'aquesta eliminatòria, recordem. El Sevilla va guanyar 0-1, ho vam explicar en el seu dia. Va marcar un tal Florian Taulemés, jugador francès, que va ser aquell dia el golejador a l'Olímpic. Per cert, que l'hem trobat, segueix en actiu, segueix jugant a tercera federació a Múrcia, que és on està afincat des de fa molts anys, al Cieza, de fet.
I un equip que portava una, més o menys paral·lelismes amb el Sabadell, perquè portava una molt bona dinàmica, però crec que van enllaçar tres derrotes consecutives i han caigut de les posicions de privilegi, però ara no recordo el dia, diria que és a finals de mes, farà 39 anys.
Déu-n'hi-do, però com diem, continua allà, continua marcant gols, que queda el seu fort en la seva etapa més activa de futbolista, i amb ell hem recordat aquell dia, aquella eliminatòria, i recordava ell el fet de que el que passa amb aquesta Copa Catalunya habitualment, que t'enfrontes equips d'inferior categoria moltes vegades. Doncs bé, ell recordava llavors el Sabadell a segona, el Terrassa a tercera, i hem començat per aquí, no? Recordant una miqueta com es van prendre els dos equips l'eliminatòria, aquell Terrassa-Sabadell, i la diferència de nivell que hi havia entre els uns i els altres.
Hi ha afició nuestra, que venia a ver el partido. Claro, al final, cuando uno ya va a empezar una temporada en segunda A y el otro en tercera, pues hay que notar una diferencia. Hay mucho más ganas de parte de siempre del equipo que juega de baja categoría en inferior, y pues siempre tienen más ganas y habría que intentar a ganar este partido de la mejor forma posible.
Doncs el va guanyar el Centre d'Esport Sabadell aquest partit, i el va guanyar amb un gol de Florian Taulemés.
Sí.
Un molt bon gol, eh?
Un molt bon gol, molt bon gol per aquells que encara no... que el vagin a buscar, perquè corre per les xarxes i, per tant...
L'ha recordat el club en els últims dies.
És fàcil de trobar, però és un molt bon gol. No era fàcil, barret inclòs i definició, molt bé. I amb ell hem recordat el gol, de fet.
Saps a qui li marca, no?
Jo no ho sabia, evidentment. Com pots imaginar-te, tirar de memòria i buscar-lo. Però avui me l'has fet pensar, bé, no deixa de ser curiós, que José Ortega, el que molt probablement serà avui el porter titular, i ja veurem si capità del Sabadell, perquè recordem que és un dels quatre capitans del Sabadell, José Ortega, si avui juga d'inici, doncs té molts números de portar el braçalet. Aquell dia era qui defensava la porteria del Terrassa i qui va encaixar aquest gol de Florian. Però, en tot cas, com dèiem, amb ell hem recordat el gol i precisament ens feia una miqueta també de memòria de com va arribar ell a títol personal a aquell partit. Comentàvem, Pau, pretemporada, sortia d'una lesió, va sortir a la segona meitat. Bé, què ho digui ell, va.
Recuerdo que estábamos de pretemporada, volvía de una lesión del tobillo y claro, era el primer partido al final, era un trofeo entre el Terrassa y el Sabadell. Y entré en segunda parte y tuve la oportunidad de pillar este balón al espacio y, bueno, la verdad que es un muy buen gol que recuerdo muy bien.
El té molt fresc, Florian. A més, a les xarxes, insistim, que li han fet recordar aquest gol en els últims dies, i avui quan li hem preguntat per aquesta jugada, doncs la recordava amb nitidesa. Un Florian, per cert, que t'he de dir, Sergi, ara explicarem una interioritat, just abans de començar a gravar-li les preguntes, ens preguntava per David Català. Perquè al final ells dos van ser companys de vestidor a l'Arnaca de Xipre, i clar, preguntava què.
Sí. Ha lamentat la destitució tècnic, les coses com són, i a més parlava molt i molt bé de David Català com a company, com dius, i recordava una miqueta el tipus de futbol que li agradava, ja David Català, ja de futbolista, ja quan se li veia aquest perfil d'entrenador. En tot cas, el que també ha fet és recordar com es trobava el Sabadell en aquells moments. I tu, a mi no m'ha estranyat, però ens ha tornat a posar una fotografia fixa d'aquelles que malauradament ens recorda com de malament ho ha passat el club.
Deixa'm fer un apunt, un asterisc.
El
Terrassa.
El Terrassa, correcte. Amb els problemes que vivia el Terrassa llavors.
Perquè va ser clar, el Terrassa estava a tercera divisió, venia d'aquesta refundació, i de fet Florian enganxa, diria que és l'últim any de vida, si no l'últim any de vida, és el primer de...
Sí, perquè avui de fet han estat els companys d'àrea de joc de la ràdio de la municipal de Terrassa, que recordaven precisament aquest partit, precisament aquest gol, i recordaven a més que Florian, llavors amb la samarreta arlequinada, després va acabar jugant amb la...
Abans.
Que havia estat el seu primer club.
Correcte, el primer club d'Espanya. Sí.
Vaig barrejant històries d'aquí i d'allà. Primer club. Després, evidentment, el caminar ha estat més llarg. De fet, ho hem dit, es va assentar a Múrcia, va posar rels allà amb família i companyia. Però recordava això, com a terra, a Terrassa, després de venir de França, de casa seva, primera experiència d'ell al futbol espanyol, i clar, el drama que es va trobar. Era realment tot un embolic. No va ser fàcil, però recordava aquest pas pel conjunt agarenc i aquesta primera experiència fora de casa.
Yo llegué de Francia, fue mi primer equipo aquí en España y fue un, bueno, 6 meses difícil porque había muchos problemas económicos y el recuerdo que tengo pues de ahí que había muchos problemas, pero no quita que tenía un buen campo, un poco la afición y al final sempre quedarà mi recuerdo perquè fui el primer equip aquí d'Espanya.
Doncs va ser el seu primer equip, el Terrassa, de Florian Taulemés. Després, un parell d'anys després, acabaria doncs marxant o acabaria vestint la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, però és que l'aventura Terrassa va ser efímera, Sergi, tant que en aquella mateixa campanya, la 2009-2010, signa pel Moratalla. I clar, aquí segurament, ara potser m'estic tirant a la piscina, però aquí segurament és on acaba coneixent a la seva actual parella i acaba fent arrels a
sí,
Murcia.
Sí, perquè de fet quan arriba aquí al Sabadell, la seva dona ja ve amb ell, la que és la seva dona, ja ve amb ell i venia precisament de Múrcia. Per tant, és molt probable, per no dir gairebé segur, que va ser en aquest impàs que conegués a la seva parella, que com diem, ara l'ha portat a viure a Múrcia i a jugar al CIESA, allà, a un dels clubs de la Tercera Federació Murciana.
Per cert, que avui el Sergi Parc a la redacció deia que no en tenia prou amb els precedents Terrassa-Sabadell, o amb aquest únic precedent Terrassa-Sabadell a la
Copa
Catalunya.
I que ha fet un 2x1, no?
No, el que ha fet és buscar els precedents de Copa Catalunya Terrassa-Sabadell, però de l'antic Terrassa, del desaparegut Terrassa. Som-hi, va, a aquest llibre de registre, les estadístiques del partit, avui, amb la signatura del Sergi Parc i la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
A banda de la rivalitat entre Terrassa i Sabadell, l'eliminatòria d'aquest vespre també arriba en moments contrastats per a uns i altres. El panorama del Sabadell és el que és i a la ciutat veïna sembla que està donant amb la tecla.
El rival.
Els de Víctor Bravo s'han situat a un sol punt del Centre d'Esports a la Lliga gràcies a la victòria a última hora al camp de l'Elche Ilicitano amb un gol del seu pichichi Quinten van den Herik. De fet, l'empat a 0 a la Nova Creu Alta al Lligà va iniciar una ratxa de 4 partits sense perdre i sense encaixar gol a Segona Federació. Si bé és cert que cap al mig hi va haver l'anterior eliminatòria de Copa Catalunya, saldada amb triomf 3-1 contra l'Europa.
L'estadística.
Aquesta victòria a la Copa contra els Escapulats és una de les dues úniques que el Terrassa ha aconseguit a casa en tota la temporada en partit oficial. L'altra va ser a la Lliga davant del Badalona Futur. Entre Lliga, Copa Federació i Copa Catalunya, el balanç a l'Olímpic és de 2 victòries, 5 empats i 3 derrotes.
Els precedents.
A banda de l'únic precedent amb l'actual Terrassa a la Copa Catalunya i el gol de Florian Taulemés, n'hi ha 5 més amb l'antic Terrassa en aquest torneig. El balanç total dels 6 partits, 2 victòries terrassistes, 2 empats i 2 triomfs arlequinats.
La curiositat.
Conrad García no serà el primer entrenador que debuti en un derbi contra el Terrassa, però sí que serà el primer que ho farà a Terrassa. La temporada 1942-1943, fa 83 anys, José Luis Tabales va estrenar en una primera jornada de la segona divisió contra el conjunt terrassenc, amb el resultat d'empat a 2. La curiositat, però, és que l'estadi agarenc no estava en condicions per organitzar un partit de futbol. El camp del Sant Andreu semblava que seria l'alternativa, però finalment es va disputar a Sarrià.
Amb el xiulet a la mà.
Pol Arenas Mora, col·legiat de Figueres de 24 anys que ha xiulat les últimes 3 temporades a Segona Federació. Un dels 35 partits que ha arbitrat a la categoria va ser el triomf 2-0 contra l'Espanyol B de la segona jornada a la Nova Creu Alta a l'inici del curs. Amb el Terrassa, en canvi, l'únic precedent en Lliga és l'empat a 1 de la temporada passada a l'Olímpic contra el Cerdanyola.
El llibre de registre de l'hotel.
Per cert, Adriana Arroyo, que li agrada això del gossip, ens diu Sergi per via interna que segurament va conèixer Florian la dona a Oriola, a l'Orihuela, la temporada següent. Recordem que Florian baixa amb el Moratalla de segona B a tercera, l'any següent fitxa per l'Orihuela, segona B, i allà és on va conèixer la seva parella. Per cert, que la temporada passada, de fet, jugava a l'Orihuela, abans de recalar el CIESA. Orihuela, sempre diem, Vega Baja, Alacant, però limitant amb la regió de...
L'Almacelles de Alacant.
Sí, correcte. Dit això, ens escoltem aquest vespre?
Sí, home. A les 8
posa-li hora, va.
A les 8 comença el partit contra el Terrassa, l'Olímpic, evidentment des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, i tot recordant, ja que ens hi posem, que demà l'equip torna a la feina, entrenament, perquè diumenge a les 4 ja cita la Dani Jarque, i també des de mitja hora abans diumenge el partit contra l'Espanyol B, en aquest cas 19a jornada de Lliga, el que és realment important, no ens oblidem.
Gràcies, Sergi, fins després.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnissos de seguretat. Obramat, on compren els professionals.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada a dos quarts de dues. Més qüestions. El badienc Gerai Sabariego va penjar diumenge les botes als 31 anys. Va ser un comiat agredolç, ja que el partit de tercera federació que enfrontava el seu últim equip, el Sant Cristóbal, amb l'Hospitalet, es va suspendre en el minut 58, després que un aficionat riberenc llancés un objecte a l'àrbitre assistent. I ell havia pactat amb l'exarlequinat Cristian García, el seu entrenador, jugar els últims 20 minuts del partit. Per tant, s'ha acabat la carrera d'un futbolista que sempre ha estat estretament vinculat amb el centre d'esports. Primer, amb el doble ascens del filial de segona catalana a tercera divisió, i després, amb el debut a segona divisió inclòs, va jugar 65 partits oficials amb el primer equip entre el 2014 i el 2017. Dilluns, abans d'ahir, ens va visitar aquí a Ràdio Sabadell, i aquest és el resultat de l'entrevista, insistim, amb Gerai Sabariego. Gerai Sabariego, què tal, com estàs? Benvingut aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies, buenas tardes.
Ho parlàvem ara fora de micròfons. Quin comiat més agradós, no? Realment, aquest cap de setmana.
Sí, la palabra es agridulce. O sea, yo pienso lo mismo. Al final era un día que esperaba que fuera un día emotivo, un día bonito. Vinieron amigos míos, vinieron familiares. Incluso el resultado iba acompañando porque íbamos ganando. Pero al final no se pudieron dar las cosas como esperábamos debido al incidente que hubo. Pero bueno, al final se ha tenido que suceder así y así ha sido, y yo me quedo con lo bueno.
La idea era que juguessis una estoneta al final.
Sí,
no,
sí,
puede
según
ser.
He hablado con el míster, y al principio la idea era tener unos minutos al final del partido para poder despedirme, y es lo que hablaba. Encima el resultado estaba siendo favorable, íbamos ganando, pero al final no pudo ser.
Al final las cosas vienen con venan y un no, tampoco es plantear a allargar la decisión una o dos semanas más, ¿no? Entenc que fins aquí la teva carrera futbolística.
Sí, sí. Al final, de cachondeo, luego los compañeros me decían que estaba en el acta y que cuando se terminara el partido que tenía que volver, que tenía que seguir entrenando, o que si no viniera la semana que se reanudara, que estaba en el acta. Pero no, ya lo decidí, que esa fecha iba a ser la última, y así ha sido y así será.
No deixa de ser tampoc, al final, una metàfora, no?, del que a vegades és el futbol, que no tot és com un s'ho imagina, com s'ho espera, no tot és maco, no?, també, que al final passen coses com la que va passar aquest diumenge al camp del Sant Cristóbal.
De hecho, creo, si no recuerdo mal, creo que es el único partido que he disputado que se ha suspendido, o sea que no, algo tiene que, o sea, uno tiene que pasar, y ha sido el último, que por desgracia es el último, pero sí, es lo que te digo, si no recuerdo mal, creo que ha sido el único en mi carrera que se ha tenido que suspender por motivos así.
Al final la data també és no deixa de cridar l'atenció, perquè estem tot just a principis de gener, al final de la primera volta a tercera federació. Deixa'm preguntar-te el per què ara, per què has pres la decisió, aquest last dance que deies l'altre dia a les xarxes, de per què has decidit plegar ara.
Sí, o sea, yo llevo tiempo ya que estoy dándole vueltas a la cabeza. Al final, al principio de temporada, tenía casi decidido, se lo había comentado con algunos compañeros, que esta iba a ser mi última temporada. Pero conforme iban pasando los meses, no me encontraba cómodo ni tanto física ni mentalmente. Tengo bastantes dolores articulares de tobillos, rodillas, cosa que hacía que los entrenamientos para mí era casi un sufrimiento. Me tenía que tomar antiinflamatorio para jugar los fines de semana. Al no estar bien, no rendía como rendía anteriormente. Esto, al no rendir como estabas anteriormente, psicológicamente te pasa factura porque no te ves igual, no compites igual. Y se me ha ido minando un poco también las ganas, la energía. Y por así decir, o sea, no tenía motivación ya de ir a entrenar. Yo, que soy una persona que me gusta competir siempre, llegaba al fin de semana y decía, hostia, partido. O sea, como que me daba, suena feo, pero como que me daba pereza ir a entrenar y ir a jugar. Que luego al final estaba ahí y al final competía, porque soy una persona que compite, con gente competido, y competía. Pero cuando ya ves que es una cosa que va forzada, puse las cosas en la balanza y tiraba más las cosas de que no a que sí. ¿Y para qué alargar algo cuando no? Y al final yo creo que el fútbol me ha dado todo en la vida. Yo he respetado al fútbol y quería respetarlo hasta el último momento. Y no quería seguir alargando una cosa que creía que conforme iba pasando el tiempo iba a ir a menos. Y tomé la decisión, incluso, o sea, la decisión yo la tomé por ahí por octubre o así, que se lo comuniqué tanto a Pepe como a Cristian, al director deportivo y al míster. Y le dije eso, que quería que mi último partido fuera el día del Ospi, porque al final el último partido antes de Navidad jugábamos en La Escala, me hubiese gustado despedirme en casa, como así fue. Y bueno, la verdad es que le sorprendió la decisión, pero conozco a Pepe y conozco a Cristian desde hace más de 10 años y saben que si he tomado esa decisión no es una cosa a la ligera, sino que es una cosa meditada. Le sorprendió, incluso han estado intentando convencer para quedarme. El míster me dijo solo, dice, a ver, yo te voy a hacer una pregunta, y esto lo repetieron en algunos sitios. De aquí hasta enero, ¿puedo contar contigo? Sinceramente, pues ya has tomado esta decisión, ¿cómo vas a estar de aquí hasta...? Uh-huh. Y yo le dije, Cristian, digo, me conoces desde hace 10 años, sabes que soy una persona implicada al 100%, cada entrenamiento y cada partido voy a estar implicado como cualquier compañero más. Tengo que jugar 0, 15, 30, 90, lo que sea. De hecho, incluso, o sea, hasta la semana antes de anunciar la retirada, compañeros míos no sabían nada. O sea, algunos compañeros sí que lo sabían y mi entorno más cercano sí que lo sabía, pero mis compañeros no sabían nada, incluso les sorprendió porque al final mi implicación había sido la misma hasta el último día.
¿Mos missatges aquests dies? El mòbil sí. D'autre la fum, no?
Sí, bueno, que no te voy a mentir. Tanto Twitter como WhatsApp como Instagram, muchos mensajes, algunos bastante bonitos que no me esperaba.
Entenc que fa il·lusió també, dintre d'aquest punt de tristor per deixar enrere una carrera futbolística, que en dies com aquests també se'n recordi a tu gent que potser li havies perdut la pista, no? O que feia temps que no parlaves.
Sí, o sea, gente que no esperaba, gente de hace muchos años, de muchos clubes, incluso entidades como el Sabadell, que puso un tuit y un post en Instagram agradeciendo, clubes también como Lolo, también, que muy agradecidos, y personas del mundo del fútbol que he recibido mensajes que... La verdad es que... Lo dije en el vídeo y lo he dicho siempre. Yo, sinceramente, aparte de las experiencias deportivas, lo que más me llevo de todo este tiempo, y suena tópico, son las personas. Y me siento muy orgulloso de mi carrera y muy orgulloso de la gente que he conocido en torno al fútbol, ya sea jugadores, cuerpo técnico, como gente de lo que rodea al fútbol, como sois vosotros, como prensa, como preparadores físicos o lo que sea fuera de los clubes en los que he estado.
Just abans d'aquesta entrevista has estat aquí fent fotografies amb el Roger Benet. Després les podrem veure a les xarxes i amb totes les samarretes que has vestit.
Quasi
durant...
Totes.
Gairebé totes. Quina faltava?
Faltava la de Olot i la de Sant Cristóbal, que no la tengo todavía.
Però que són en total... Que...
10 equipos, crec.
10 equips. D'aquests 10 equips és el Sabadell un dels que més, si no el que més t'ha marcat durant la teva carrera?
Sí, lògicamente sí. Al final fue el club que... El club en el que he estado más años y el club que me dio el impulso al fútbol profesional y al poder dedicarme a esto. Que realmente yo, sinceramente, como dije en el vídeo, jugaba por hobby, no esperaba poder hacer carrera de esto. Y fue el club que me dio la oportunidad y el club que me hizo cumplir sueños inimaginables.
Deia el compte de Cés Història, a més. Feies esmena abans al compte del Sabadell, però també el de Cés Història recordava que havia jugat a segona catalana, a primera catalana, a tercera divisió, a segona B i a segona A. Pocs jugadors ho poden dir això en la història del Sabadell.
No sé si alguno más, sinceramente.
Haurem de preguntar.
Sí, porque no sé si alguno más. Yo siempre lo he dicho y yo he dicho que eso, que he podido jugar en todas esas categorías. Y no sé si alguno más lo ha hecho.
No sé si Agus Medina, potser que vas coincidir amb ell.
No, Agus en segona
catalana no, és veritat, sí.
Agus en segona catalana no estava.
El que està clar és que estem repassant això, aquestes categories territorials catalanes, perquè al final vas formar part d'una de les èpoques més glorioses del filial, amb el Toni Rodríguez al capdavant.
M'envio mensatge també.
També, sí. El doble ascens de categoria, que entenc que és un dels... Bé, és un dels, o són dos dels moments més importants, no, de la teva carrera.
Sí, y al final, porque al final son los primeros años del fútbol amateur, que vives el fútbol de otra manera, pasas de la etapa juvenil al fútbol amateur, y sí que es verdad que es un filial, que éramos gente joven y eso, pero tengo muchos amigos que a día de hoy sigo teniendo de esos años del filial, y unos años maravillosos, aparte de que lo que dices tú, los resultados fueron increíbles, con dos ascensos que tuvimos seguidos, y guardo recuerdos muy bonitos.
I gràcies a això també debutes a segona divisió.
De hecho, debuté antes en segunda división que en primera catalana.
Un dels millors moments, el debutar a segona divisió, o què?
En el momento en que lo ves, o sea, en el momento en que pasa, no eres consciente de dónde estás, sinceramente. Porque yo en el momento en el que me meto... Yo la primera vez que tengo el primer contacto con el primer equipo es para entrenar, ya los 4 días me estaba yendo a Japón. Recuerdo.
Debutas allá contra el Tokio, si no...
Debuto ahí en Tokio, sí. Debuto ahí contra el Tokio. Y luego en Liga contra l'Alavés, en Mendizorroza.
Després sí que és veritat que arriba la temporada 2014-2015, que és la del descens del Sabadell a segona B, que allà, clar, el contrapunt és que tens més protagonisme amb el primer equip. Suposo que és una sensació estranya, no?, el fet de dir soc molt jove, estic tenint protagonisme a segona divisió, però, per contra, el club s'està trencant, no?, en mil pedaços.
Sí, y vuelvo otra vez a lo que decía antes. En ese momento no eres consciente de... Yo lo veo con los años a posteriori y yo no era consciente ni dónde estaba ni sabía cómo funcionaba el fútbol realmente. Recuerdo temas que tuve de representantes, que yo no tenía representantes en la vida. No eres consciente porque encima ese año tuve tiradas flojas con el tema de renovaciones, tema este de representantes. Yo no sabía cómo funcionaba el mundo del fútbol. Yo jugaba, yo me divertía, estaba al lado de casa, me sentía valorado y yo quería quedarme en el Sabadell porque sinceramente yo hasta que descendimos en campo del Sporting yo pensaba en creía en la salvación. Pero sí, es un año un poco también agridulce porque al final tuve bastante protagonismo, si jugué 15 o 16 partidos más los de Copa. Y para mí a nivel personal fue un año espectacular de poder disfrutar de campos que no pensaba que podía haber jugado, pero lógicamente te vas triste con el descenso y jodido.
La Romareda, un d'aquests camps?
La Romareda.
S'ha escapat al riure.
Que no, porque me río porque, bueno, fue mi primer partido después de la lesión, que yo debuté en Mendizorroza y me quedo un año en blanco por el Pubis. O sea, estuve casi un año en blanco por el Pubis. Y el año siguiente, Miguel Olmo, entrenador, que juego con su hijo ahora, con Carlos.
Sí.
A Miguel lo veo cada semana. Y Carlos siempre me dice que... mi padre, ¿te recuerda a mi padre? De la expulsión. Me acuerdo que pegó al día siguiente en el entreno. Porque encima hice una primera parte muy buena, yo me recuerdo. Hice una primera parte muy buena. Y me sacaron dos amarillas, que también tengo que decir. Me sacaron las dos amarillas porque te llevaba el 34 a la espalda.
Sol pasa.
Porque son dos agarrones que no son... Yo sinceramente no creo que sean amarillas. Pero sí, dejé al equipo con 10. Por suerte pudimos empatar en el último minuto. Me recuerdo que vinieron mis padres y mi hermano a Zaragoza y vi la segunda parte con ellos en la grada y cuando metió, no sé si metió... No me acuerdo quién metió. No recuerdo quién metió. Pero metimos en el último minuto el empate y al día siguiente en el entrenamiento recuerdo que Miguel nos reunió a toda la plantilla y delante de toda la plantilla, que yo era el más joven, me puso la cara roja.
Després, Gerai, d'això ve la temporada amb Miguel Álvarez. No sé quin record tens, perquè, clar, a partir d'allà la plantilla passa a ser totalment nova, simplement calleu els joves que arrossegava una mica allò haver estat a cavall entre el filial, el primer equip, el Pol Roger, ho dèiem abans, Agus Medina. Què recordes d'aquell any amb Miguel Álvarez?
Yo creo que a nivel futbolístico y de entrenos y de disfrutar del fútbol es el año que más he disfrutado del fútbol, sinceramente, con Miguel. Hoy lo hablaba con un compañero y creo que ese año disfruté muchísimo del fútbol. A nivel táctico, a nivel entrenamientos, a nivel de... Miguel es una persona, yo siempre lo he dicho, que lo que entrenas pasa en el campo. O sea, realmente te crees a un entrenador porque lo que entrenas y lo que es lo que pasa en el campo. Y me acuerdo que recuerdo que la segunda vuelta, hicimos una segunda vuelta que jugábamos de memoria. Fue cuando ganamos la Copa Cataluña. Uh-huh. Y bueno, a nivel de grupo había un grupo muy bueno, lo que decías tú. Gente joven que éramos de la casa, con gente que vino a sumar y hicimos un gran bloque. Y la verdad es que disfruté muchísimo ese año.
¿Es el millor moment amb el Sabadell, la Copa Cataluña? A més, contra el Barça B.
Sí, para mí, o sea, pues se podría decir que sí, que fue de los días más bonitos que tuve. Y encima jugar en casa.
Després, per contra, el pitjor, deies abans el tema del pubis, el genoll també t'ha fet la guitza. És el pitjor del futbol, el tema de les lesions. I potser el que deixa, el peatge que deixa, que ara l'has vist, no?, i que segurament t'ha fet prendre aquesta decisió.
Sí, sinceramente sí, porque al final cuando te dedicas a esto exclusivamente... Una lesión hace que no puedas trabajar realmente y te frustra porque al final no te sientes útil y aparte, normalmente cuando estás lesionado de larga duración, estás un poco apartado también del vestuario porque estás haciendo la recuperación solo, estás y no te sientes tan partícipe del día a día. Pero sí, realmente creo que las lesiones todo el mundo lo podrá compartir, que es la cosa más dura de la profesión.
Per ser tot això, Gerai, recupero una mica el fil del tema de Miguel Álvarez. Tu tens la sensació també, perquè després la temporada següent, que es comença amb José Solivelles, que hi ha moltíssims canvis, que al final marxes al Granada també a mitja temporada, et fa la sensació que si s'hagués donat continuïtat al projecte, que és una mica el que diu tothom, el que comparteix
sí,
tothom.
Sí, te li vaig dir antes, però...
I fins i tot a nivell personal, no? De dir, potser les coses haurien canviat si s'hagués donat continuïtat al projecte i qui sap, ara és futbol ficció, però tenir una carrera fins i tot més llarga que hi ha al Sabadell.
Sí. Sinceramente sí. O sea, yo siempre lo he dicho y lo he hablado con compañeros de ese año, que si nos hubiésemos mantenido el bloque y hubiesen hecho los retoques necesarios, al final, siendo sinceros, la gente que estábamos aquí cobramos menos que la gente de fuera. O sea, no tienes por qué, a nivel segunda B, la gente que es de la casa tienes que pagarle menos que la gente que viene de fuera para venir. Y si realmente la gente que estábamos aquí, que apostábamos por el club, queríamos estar aquí, le sumas a que haces los 3-4 retoques que le den el plus cuando el bloque ya estaba hecho, jugábamos de memoria, lo que decía antes, uh-huh, con Miguel, que estaba encantado con la plantilla, creo yo, a nivel personal, creo que sí, que se puede haber hecho cosas, que hubiésemos hecho una temporada bastante, bastante buena. Es lo que dices tú, es fútbol ficción, no sabes lo que hubiese pasado, pero creo que sí.
Tornem al 2025. T'has fet la pregunta, suposo que sí, en els últims mesos, de ¿y ara què?
Sí, pero bueno, yo por suerte no, al final ha sido por trabajo mío. Tengo mis estudios, tengo mi trabajo, hasta ahora he podido compaginarlo. Ahora de momento, pues lo que comentaba antes, quiero desconectar del fútbol totalmente, o sea, me apetece desconectar. A nivel laboral, yo tengo mi trabajo por las mañanas. También, bueno, como todo el mundo sabe, también trabajo por las noches algún fin de semana. Pero bueno, me apetece hacer cosas que no podía hacer hasta ahora. O sea, deporte, practicar deportes que no podía hasta ahora, aprovechar los fines de semana, hacer escapadas que no podía hacer hasta ahora. Eso, me apetece eso, sinceramente.
Pero también te has formado en el ámbito de l'esport, a nivel de...
Sí, o sea, tengo formación de bastante... Sí, al final soy contable, tengo la carrera de contabilidad, también he hecho un máster de Big Data aplicado al fútbol.
Això t'anava a dir, ara no em sortia el nom, però sí. Recordo que havies estat en un tema de Big Data també.
Tengo máster de gestión deportiva, tengo máster de Big Data, o sea que tengo formación para poder, si quiero volver a encaminar al tema de fútbol algún día, algún momento, la tengo.
En algún momento seguro que apareix el cuquet. A la nova Creu Alta et veurem, ¿no? Algún día.
Llevo tiempo sin ir, porque lo que te decía, o sea, y lo hablaba, me acuerdo que le hablaba con Pepe Delgado, cuando hablé con él, que yo era una persona que solía ir siempre los fines de semana a ver compañeros, a ver partidos, a la Creu Alta siempre que podía, venía, estaba por ahí, vosotros lo sabéis. Y he llegado a un momento en que no iba a los campos ya. O sea, no, como que no disfrutaba del fútbol y no me apetecía ver. No me apetecía ver partidos, no me apetecía ir a campos, me apetecía hacer otras cosas. Creo que ahora, lo que te decía, me apetece desconectar del fútbol, pero luego creo que sí que algo veré.
Ho deies abans, aquest, per la gent que no ho sàpiga, aquest treball de cap de setmana per la nit, també relacionat amb la música i amb ser DJ. Això també és una altra faceta teva que t'apassiona en aquest cas, també.
Sí, la verdad es que empezó siendo, como siempre, así un hobby de pequeño, así un hobby, y hasta que al final, bueno, estoy trabajando en San Cugat 52 y en algunos sitios más, que me dieron la oportunidad y, bueno, es algo que me gusta. Al final, económicamente también me aporta y, bueno, de momento es algo que está ahí también.
Doncs Gerai Sabariego, que agrair-te moltíssim que hagis passat per aquí per Ràdio Sabadell. De part de tothom, moltes felicitats per aquesta carrera, per haver estat també sempre tan proper amb nosaltres, tan predisposat també a donar un cop de mà amb retransmissions, a comentar el que calgui. I a partir d'ara, doncs, a gaudir d'altres facetes de la vida que continua. Que vagi molt bé.
Muchas gracias, Pau. Gracias a vosotros, que siempre, bueno, me considero amigos a vosotros de la época que he estado aquí y que siempre habéis portado muy bien conmigo, y agradeceros también la oportunidad de estar aquí.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs aquesta era l'entrevista amb Gerai Sabariego, amb el jugador badienc que va penjar les botes aquest passat diumenge. 10 minuts per arribar al punt de les dues, bloc poliesportiu, perquè en waterpolo avui torna la divisió d'honor masculina després de la disputa de la Copa del Món de Seleccions, amb el Keio Natació Sabadell, que reprèn la Lliga, quart classificat, amb un partit menys que el Terrassa i dos menys que el CNB, els dos rivals que té just per sobre i contra els quals té pendent jugar els duels de la primera volta, tant d'aquí a una setmana clavada a terres agarenques com d'aquí a dues a la Nova Escullera, i entremig, a més, els vuitens de final de l'Eurocup contra l'Ortigia. El boia Jan Pérez, un dels cinc jugadors que va tenir el tècnic Quim Colet a la Copa del Món, admet que la reentré és exigent.
Ara mateix estem focus amb els partits que venen. Sabem que és un mes bastant complicat, però bueno, estem tots preparats per tirar endavant i dir amb els objectius que tenim en ment, que són grans.
El primer compromís serà aquest vespre a 8:45 contra el CUE, el Rubí, un partit que el club, per cert, el juga a Can Llong com a visitant, perquè el conjunt rubinenc, per les dimensions de la seva piscina, i encara sense la nova normativa implementada, no el pot disputar o no pot disputar aquests partits de Lliga a Can Rosés. I d'altra banda, la Copa del Món femenina, i Espanya va superar els Estats Units amb moltes cares noves, les estatunidenques, per 11-16, amb dos gols de Paula Leiton i un de Bea Ortiz. Avui, segon compromís a les 6, davant l'anfitriona Grècia, Alexandrúpoli, que hi va guanyar 14-10 a l'Hongria de Rita Kesteli, una altra de les representants de l'Astralpool. Qui guanyi posarà peu i mig a la superfinal. I en futbol sala, el cap de setmana va ser negatiu pels dos equips sabadellencs de la segona B. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia.
Els dos es van estrenar amb derrota.
Així és, el Natació Sabadell va caure a la pista del Lleida, que es troba ara en zona de descens per 6-4. Els nedadors va arribar a posar-se per davant 0-3 a la primera meitat, però els locals van retallar distàncies i el marcador del descans era de 2-3, amb dos gols en un minut. Tot just a la sortida de vestidors, els de la capital del Segrià van empatar, i tot i que el club es va tornar a posar per davant, els locals van capgirar el marcador amb 3 gols als últims 10 minuts, posant el definitiu 6-4 al marcador. Àlex Llama, jugador de Natació Sabadell, parla de forma contundent.
Muy, muy malas sensaciones. Yo creo que te plantas en una pista complicada, donde sabes que ellos se lo juegan todo, y parecía que con el 3-0 éramos los mejores del mundo, y nada, te pegan una hostia de realidad en un minuto que te meten dos goles, y mucha falta de contundencia de cara a puerta y errores muy graves bajo mi punto de vista.
Amb la derrota, els de Jordi Marín cauen fins a la sisena plaça i surten de la zona de play-off a un punt de l'Hospitalet, que és qui marca les fases. Aquest pròxim cap de setmana tindran l'oportunitat de tornar a enganxar-se a la part alta en un partit contra el Barceloneta, que es troba a 4 punts dels nedadors. Llames avisa que serà un partit molt dur.
Yo espero un partido muy, muy duro. Y yo creo que ellos físicamente, creo que aún les cuesta un poquito. Sé que han tenido sus cosillas y han estado entrenando justitos o poca gente, pero creo que ahora mismo han vuelto todos o están casi todos, y estando ellos a un buen nivel o estamos nosotros igual que ellos o puede ser un partido muy muy complicado para nosotros.
El duel arrencarà dissabte a 8:45 del vespre al Pavelló Nord.
I de la seva banda, l'altre equip sabadellenc de la categoria, la Pia, va arrencar el 2025 de la mateixa manera que va tancar el 2024, és a dir, perdent a casa.
Els de Donoson no van tenir cap opció davant del Manresa, segon classificat, i van acabar caient per un contundent 3-7. El tècnic de la Pia creu que, tot i la derrota, van fer un bon partit.
Para la gente igual empezamos igual con derrota, pero creo que llevamos ya tiempo... que el equipo ha evolucionado, que el equipo ha mejorado muchísimo, pero también sabíamos que estos dos primeros partidos pues iba a ser complicado, ¿no? Íbamos a jugar contra los dos mejores equipos de la liga y nuestra ilusión es intentar rascar algún punto con de estos seis puntos, ¿no?
Inici d'any exigent per la Pia, que si diumenge rebia el segon classificat, aquesta pròxima jornada visitarà la pista del líder, el Mataró. El tècnic dels de Can Colapi creu que si volen treure un bon resultat de la visita al primer classificat, ho hauran de fer absolutament tot bé.
Hacerlo todo bien, ¿no? Como este fin de semana creo que hemos competido muy bien, pues bueno, tenemos que volver a competir, ¿no? Y bueno, y esas ocasiones cuando el partido está que se va a decantar para un lado o para otro, pues que se decanten para nosotros.
S'esgoten les opcions de salvació de la Pia, que amb la derrota continuen penúltims a la classificació de la segona B i estan ara a 11 punts del Bisson des de Castellón, que és el primer equip que se salvaria. El xiulet inicial del Mataró Pia serà diumenge a 12:15 del migdia.
Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Vagi bé.
5 minuts per arribar a les dues, i en bàsquet el Club Natació Sabadell ha tancat la primera volta a la Supercopa masculina veient tallada la ratxa de 5 victòries consecutives. 57-79 van caure els de Pol Velázquez contra el Mollerussa en un partit molt marcat per la lesió de Pau Ruzafa. El base va patir un pinçament a l'esquena a falta de 6 minuts pel descans i va haver de ser traslladat a l'hospital en ambulància. Això va fer que el partit s'aturés durant una bona estona. A partir de llavors no hi va haver color i els del Pla de l'Urgell es van imposar clarament. Velázquez assegurava que, més enllà d'aquesta baixa de Ruzafa, també s'havien quedat sense encert.
Tampoc no sé si resumir tota la lesió del Pau, que segur que ens afecta, no? Perquè el Pau és molt important per nosaltres. Jo diria més que, bueno, el Mollerussa és un equip molt físic i ells no hem sigut capaços d'atacar la seva defensa de canvis i no hem tingut encert. Llavors, segur que ens ha afectat el punt de lesió del Pau i parar, però ells també els ha afectat. Per tant, jo diria que més que ha sigut un partit on no hem pogut atacar un equip més físic que nosaltres i no hem tingut encert.
El club tanca la primera volta a la mitja taula d'aquesta Supercopa amb 7 victòries i 6 derrotes, i dissabte, a 6:15, tornarà a jugar a les Naus per obrir la segona contra el cué de la categoria. El Círcul badaloní, tot i que únicament han sumat 3 victòries, el tècnic espera un partit molt competit.
Jo m'espero un partit molt competit, sí que serà diferent perquè l'equip és diferent, però Círcul, tot i que va amb tres victòries, és un equip que està competint molt bé, que l'any passat ja va fer un inici molt, molt dolent, segons vaig mirar, i després va encadenar moltes victòries seguides, igual que hem fet nosaltres, i es va posar per dalt. Un equip que està competint tot, que es porta molts anys jugant junts i que saben el que fan. Per tant, jo m'espero un partit molt competit, tot i que la classificació sembli que no hagi de ser potser tan així, jo m'espero un partit molt competit.
Això pel que fa a la Supercopa. A la Copa Catalunya, un grau per sota, el Sant Nicolau continua prement l'accelerador i va sumar la setena victòria consecutiva, aquesta vegada per 83-62 davant la DEPAF de Figueres, que és penúltim. A més, la bona notícia del cap de setmana va ser la derrota de l'Artés, que fa que l'únic equip que aguanti el ritme dels de Jonathan Ramírez sigui el Minguella. Els col·legials tornaran a jugar al Màgic Lau aquest pròxim cap de setmana, serà dissabte a 8:15 davant el Sant Adrià, que ocupa la mitja taula. I acabarem fent unes quantes informacions en format més breu. Tram final de la 47a edició del Dakar, on un cop finalitzi l'etapa d'avui ja només quedaran dues per posar punt final al rally. De moment, encara amb el representant sabadellenc que queda, el copilot de cotxes clàssics Sergi Giral a la cursa, amb la parella formada per Pedrals i Giral, que va finalitzar l'etapa d'ahir en 32a posició, després d'estalviar-se un Donatest, i han caigut 3 places a la General, del lloc 16 al 19. Avui, la desena etapa, que ja és en marxa, és un especial de 313 quilòmetres entre Herat i Subtaià. I en rugbi, derrota del sènior masculí del Sabadell Rugby Club per arrencar el 2025. Els d'Arnau Bax van caure a la Roureda per 12-33 contra el líder de la quarta catalana, el BCN Lions Vegas, i cauen fins a la quarta plaça de la classificació. Sense temps per descansar, els arlequinats tornen a tenir partit aquest cap de setmana al camp del Gòtics B barceloní. El partit arrenca diumenge a 3:15 del migdia de la tarda, i per la seva banda, que descansaven aquest passat cap de setmana. El femení estrena el 2025 visitant el camp del Poblenou, el líder de la primera catalana femenina. Les noies de la fusió d'equips de Sabadell i Terrassa, com el masculí, són quartes. A les 6 de la tarda de dissabte començarà aquest partit a les pistes de la Mar Vella de Barcelona. I el Club Esportiu Hoquei Sabadell, el sènior masculí B de tercera catalana, va treure un punt de la pista del Juneda B després d'empatar a un. En canvi, la va caure a casa per 3-5 contra el Voltregà. Per cert, que l'alaví del club està d'enhorabona perquè s'ha classificat per jugar la Copa Catalunya. Un minut per arribar a les dues. Fins aquí. Salutacions del Toni González des del control de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que avui, recordeu, doble ració, ens hi tornem a posar a partir de 8:15 des de l'Olímpic de Terrassa amb aquesta eliminatòria de vuitens de final de la Copa Catalunya entre el Terrassa i el Centre d'Esport Sabadell, molt pendents també del futur a la banqueta arlequinada. Ara el Notícies Migdia, ja veig per aquí la Núria García. Que tingueu bon dimecres, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.